Però molt, perquè... No, per una cosa.
Sí, està bé que vingueu, està bé que vingueu.
No.
Si Mauma no va a la muntanya va a Mauma.
Per una cosa, a veure, hem encadenat en menys de 20 anys tres crisis profundes seguides, molt importants. I en totes elles hem dit el mateix. De cada una d'aquestes crisis, els rics n'han sortit més rics i els pobres més pobres. Llavors ara, la sorpresa és que estan en un cicle econòmic ascendent i de bonança, que estem, és el país que més creix de la OCDE i que creix millor, la pobresa segueix, no baixa tant com hauria de baixar i, de fet, segueix augmentant en termes relatius. Perquè la gent és més pobre, encara que potser n'hi hagi algun menys que hi havia quan estàvem en plenes crisis. I això hi ha una qüestió, una corrent de fons, que és la que ens ha de preocupar més, que són les estadístiques que han sortit, ara fa dos mesos han sortit dues o tres estadístiques d'això, que és la pèrdua relativa de pes cada vegada més important dels salaris dins del PIB. Això què vol dir? Que el sistema que té la societat capitalista, la societat nostra, de redistribuir la riquesa, que és a través dels salaris, i a través dels salaris es socialitza tot, i a través dels salaris dona l'accés a la gent a totes les necessitats que pot tenir i les pot satisfer gràcies a què treballa, això s'està trencant. Primer, perquè els salaris estan baixant relativament el seu poder adquisitiu, d'una manera brutal. Només hem de veure quan cobràvem nosaltres, quan vam tenir el nostre primer empleo, quants anys necessitàvem per poder comprar un pis de sou net, i quants anys necessiten ara els joves, per... ara no hi arriben. Ja ni s'ho plantegen.
Sí, sí,
però si
s'ha dit,
se passarien la vida donant tots els ingressos. De manera que els únics que poden tenir accés a la propietat ara són els que hereden diner o que reben ajuda dels seus pares. Llavors, això planteja un problema gravíssim, que és de què viurà la gent, perquè cada vegada tenim més gent que no arriba amb els salaris a viure. Llavors, això planteja una necessitat de que l'Estat assumeixi a través de les prestacions, i de fet aquesta enquesta el que diu és que hi ha una gran part de llars que en aquest moment viuen gràcies a prestacions. Ja sigui una pensió, ja sigui una minusvalia, ja sigui un ajut social, diríem, no? Llavors, en un moment en el que hi ha una ofensiva tremenda contra el sistema impositiu i contra que no es paguen impostos. És a dir, que tenim la contradicció de que tenim cada vegada més gent que no arriba a través dels salaris treballant i fent el mateix esforç que tota la vida, no arriba a poder satisfer les seves necessitats, llavors es planteja com a demanda a l'Estat que doni prestacions a aquestes persones que no arriben, però al mateix temps no paguem impostos, perquè tenim un sistema que té forats per tot arreu i perquè aquests rentistes...
Milagros, estem pagant el 55% d'impostos.
Sí, però aquests 55% d'impostos es paguen molt poquets. Perquè si vas a mirar l'impost de societat no són el 55%, ni el 22% que toca.
És que no parlem de les empreses.
Són el 3, el 4. Els de l'IBEX paguen un 3% d'impost
de societat. Jo no parlo de l'IBEX, jo parlo de classe mitjana.
Parlem de l'IBEX també, parlem de l'IBEX també.
Parlo de la classe mitjana.
Deixa un moment que acabo l'argument i ja me'n vaig, perquè ja em quedo tranquil·la. És la qüestió de que amb aquests salaris no es pot sostenir un estat de benestar. I si no es pot sostenir un estat, necessitem prestacions. I si necessitem prestacions, necessitem un sistema fiscal progressiu i realment que no es puguin escapar, perquè molts d'aquests rentistes que ara es treuen la seva riquesa d'acopiar-la de tots els que necessiten, per exemple, pisos o que necessiten altres coses, s'emporten els diners fora. I una part d'aquest diner no tributa.
Fa uns mesos vam parlar amb una persona que ens explicava que s'havia separat amb la seva parella, però que portaven un any vivint junts a la mateixa casa perquè els era impossible poder-se pagar un pis. Imagineu-vos el drama de separar-te d'una persona i haver de conviure al mateix lloc perquè no pots marxar d'aquella casa. Doncs aquesta també és la realitat, i això és el que tenim el gran problema ara mateix.
Però fixa't, és una família sense un altre,
exacte, sense un altre salari és molt difícil viure.
Que jo quasi que li vull preguntar al Sergio, no?
Sí.
O sigui, el que ha canviat potser és que, si m'ho certifica, és que abans la pobresa, abans parlo de fa 30 anys enrere, la pobresa era el marge de la societat. Vale? Era la gent, de fet... despectivament, a vegades se feia servir la paraula marginalitat, no? Els marginals de la societat, no? El que els Estats Units en diuen els losers, no? I ara potser la pobresa és quelcom inherent a la classe mitjana, vull dir, al cor de la nostra societat.
És que ja no hi ha classe... Si és pobre ja no és classe mitjana, perdona.
Però ja no és una classe pudent, sempre hi ha hagut rics,
sí, sí.
Una classe mitjana i els marginals de la societat. No, no.
no. Ara
és que ara
tots
la marginalitat ho envaeix tot, excepte els quatre que estan a dalt de tot.
Sergio i Arturo.
Sí, no, a veure, o sigui, el marge continua existint, eh? I de fet veiem també com el sensellarisme, les formes més extremes de pobresa continuen incrementant-se també aquí a Barcelona, per exemple, no? Jo estava molt d'acord amb el que comentava Milagros, amb el tema dels salaris, no? O sigui, els salaris és evident que han perdut poder adquisitiu en aquests darrers anys, i assenyalaria també els forats que té el sistema del benestar, no? Tenim un sistema del benestar molt ben dissenyat per protegir a gent gran, diguem-ne, tenim unes prestacions, un sistema de prestacions de jubilació que funciona molt bé, diguem-ne, això ho podem veure amb les dades de l'enquesta, no? Com redueix pràcticament un 70 o un 80% de la pobresa entre la gent gran, el sistema de prestacions, però en canvi que protegeix molt, molt poc a la infància, no? I això es tradueix en aquestes xifres tan elevades de
36% dels menors de 16 anys estarien entrant a la pobresa.
Només un matís. Un matís a la Mila i al Sergio, que sense estar en desacord amb el tema dels salaris, però el govern espanyol actual ha pujat més d'un 60% el salari mínim.
I tot i així,
ho hem de posar també sobre la taula. Arturo. I tot i així, com diu la Mila...
Encara cal més.
Encara cal més, exacte.
No, a veure, una cosa que jo crec que és molt interessant que ha passat aquí, ara mateix, amb la revolució que havien de fer a Ferran Espada i Jordi Cuminal, que està bé, no? Però és que això és una cosa que ha passat molt, i ha passat històricament. A finals de la... Després de la Segona Guerra Mundial, hi ha un acord al que arriben totes les forces, els liberal-conservadors, democristians i la socialdemocràcia, és a dir, la major part dels partits i les forces polítiques europees, sobre unes bases bastant socialdemòcrates que vull dir que són molt bàsiques, protecció a la gent gran, protecció a l'aturat i bàsicament unes sanitat i educació, bàsicament. Tot això, i per cert, amb una pressió fiscal que aleshores sí que estava una mica més del 50%. Ara la pressió fiscal, la mitjana de la OCDE és al voltant del 36. Vull dir, ha baixat 20 punts.
Deixa'm fer-te un apunt només,
sí, clar,
per no entrar en estadístiques. Hi ha un dia de l'any, que no sé quin és, em sembla que ara ja està a finals de juny, que és quan es diu, a partir d'avui és quan comences a guanyar diners. Perquè l'ho treballat des de l'1 de gener fins a mitjans de juny, al cap de l'any marxarà...
Això ja sé.
Per tant, l'aproximació del 50% de càrrega...
Això no és igual per tothom,
no? És igual per tothom, no?
Hi ha alguns que a 1 de gener ja comencen a guanyar diners.
Les
estratègies de màrqueting antiimpostos ja me les sé totes, l'impost als morts...
Això que he dit és veritat.
No, és absolutament fals.
Ah, molt bé.
Absolutament fals, perquè això... No, clar, perquè això depèn de a qui li parlis. Una persona que rep prestacions del primer dia està rebent prestacions, no pagar impostos. Això depèn de qui li preguntis. Llavors, jo, la qüestió aquesta sobre el que passa en els darrers anys és que s'ha erosionat aquestes bases. És a dir, ara mateix a Espanya no podem ni tan sols posar, per exemple, una protecció a la infància mínima, que és la llei de famílies, que està en debat al Congrés, que el que fa és fer uns pagaments incondicionats a les persones que tenen fills. No? Que és una estratègia que... No?
Una renda universal per nens.
Una renda universal per nens. Sí, perquè sí, moltes vegades sobre la pobresa infantil, moltes vegades la gent no entén què és la pobresa infantil. Jo crec que això és un concepte que és molt important i que la gent no acaba d'entendre. Què vol dir que un nen sigui pobre? Bueno, què vol dir que un nen sigui pobre? Vol dir que les seves famílies, són els seus pares, s'han empobrit o estan empobrits pel fet de tenir-los, però en aquesta part de la seva vida, en la part de la seva vida on han de criar, han de fer créixer una família. I si no protegim aquestes famílies, que no les protegim, és a dir, estem en un estat que no protegeix, jo crec que ho deia molt bé el Sergio, ho protegim molt, la gent gran, només faltaria, però molt poc, aquest moment vital de les famílies, que és quan comencen a desenvolupar, estem deixant a banda tot un seguit de gent que són els menors. A Espanya, ara mateix, al Congrés dels Diputats, no hi ha majoria. No estem governats per l'extrema dreta, no estem en un moment... Vull dir, a Espanya no hi ha majoria ni tan sols per posar una renda de 300 euros, que és, per exemple, la que tenen a països del nostre entorn. A Itàlia la tenen ja, a Alemanya...
Sí, hi ha la proposta feta, la prestació de universal por crianza.
Ara mateix, el que es cobra a Espanya són 100 euros per fill fins que compleixen, em sembla que són 2 anys. No em vull errar, sé que són 100 euros, crec que són 2 anys, no sé si són 2 i mig. És tot el que hi ha. Per tant,
esteu d'acord que siguin lineals les ajudes?
Sí, jo sí, no. Ara sí. Sí,
no.
Sí, sí, totalment.
Infància ha de ser universal. Perdó, que siguin incondicionals.
Totalment, totalment, perquè si no és, si no és universal...
Jo crec que ha de ser universal, de, sí.
Per
suposar.
Perquè primer,
no faltaria.
Els que la rebran, que no la necessiten,
no
en realitat són molts pocs, i el tema de la universitat és, universalitat és un tema central.
Com tot.
Perquè si no tenim universalitat en la sanitat, en l'educació i en les prestacions, es perd la legitimitat social. Sí. I al final, quan mana la dreta i quan no hi ha diners o quan hi ha una crisi, això és el primer
la
que cau.
La protecció a la infància.
Per tant, ha de ser universal.
Però jo vull posar més coses sobre la taula, perquè jo crec que això és molt no estem d'acord en això. És a dir, això que és tan bàsic, per exemple, que vull dir, una política de famílies, home, el PP te l'hauria de comprar, no? Junts te l'hauria de comprar, vull dir, i en més ultramontana, no ho sé, però... No es pot fer això. No es pot fer això, a vegades, ni tan sols pels sectors del PSOE. O sigui, hi ha sectors del PSOE que et diuen que no acaben de veure, que si han de ser universals o no, vull dir... On estem, per entendre com s'ha erosionat aquest consens, no? Que és que això de fer la revolució és fantàstic, però si és que no estem ni en els mínims de la socialdemocràcia de l'any 45. Una qüestió també molt important sobre el tema de les famílies, i perquè crec que és molt important. Que no hi hagi guarderies a Barcelona, a parlar de Barcelona, però no a parlar de Catalunya, que no hi hagi guarderies públiques mínimes per cobrir un percentatge de més de la meitat dels nens que els necessiten, és un escàndol. És un escàndol. Les guarderies públiques a Barcelona són boníssimes, boníssimes, estupendes. Però no... I a més hi ha tarificació social, que és una gran política, opino. Però no cobreixen la meitat dels nens que ho necessiten. I, per tant...
Ni a Barcelona, ni...
Ni a Barcelona,
ni a
Barcelona, perquè...
Mira, doncs, el tema de les escoles bressol és...
Clama el cel.
Sí. Parlem de model, i el Ricard ha dit Sant Celoni, i et diré què vaig fer jo trobant-me sent regidor. Ja parlo de fa de més de 20 anys enrere. Siguin regidor d'ensenyament d'un poble que no arriba a 20.000 habitants, però que aviat hi arribarà. Construcció de l'escola bressol pública.
Clar, fonamental.
Un moment. 6 milions d'euros d'un pressupost de 15. Vale?
Ja, bueno.
Molt bé.
Enhorabona per la decisió.
T'explico un cas.
Sí,
cas.
No. Vale. És que m'encanta que ho diguis.
Anem al ple, perquè estàvem governant amb la CUP. Anem al ple. Sous del professorat fixats en la base dels treballadors públics, vale? No el doble de les escoles privades, però gairebé, val? Costos d'aquella escola bressol va ser una cosa... Què ens va passar? A més, amb unes ràtios molt exigents, una qualitat extrema, què ens va passar? Que hi havia... Es va col·lapsar. És a dir, evidentment,
clar,
hi havia una cua que, acabada d'inaugurar... Perdona, un segon. Acabada de fer, necessitava una altra escola bressol. Què vam fer? Parlar amb les tres escoles bressols privades i concertar una tarifa general per tot el poble, d'acord? No hi havia ni un nen amb llista d'espera i tothom pagava el mateix. És a dir, el concepte no és fer coses públiques, el concepte és trobar la manera de que les places es garanteixin. I aquí sí que hi ha un model de país. Catalunya porta segles basant-se en els gremis, en la concertació, en la iniciativa social. Llavors, no criminalitzem determinats models que són solucions que ja tenim. No cal construir-ho tot amb nova planta, perquè ja hi ha molta cosa que tenim feta. I funciona, insisteixo. No tot ha de ser un negoci, tot ha de tenir límits. Sí, estic totalment d'acord. Si quan tu parles de la socialdemocràcia, jo parlaria de la democràcia cristiana.
Sí, també,
d'acord?
No, però si cal fer tarifació, fem tarifació. Però se fa tarifació, no es deixa al lliure mercat. Però si ho deixes al lliure mercat i no hi ha places, pots comprendre
que es pujaran. En cap moment ho he dit. En cap moment he dit això. Jo només dic que no tot ha de ser públic i construït.
Però
si és que aquest debat no l'estem tenint, eh?
Jo una cosa, és que estic molt d'acord. Si es plantegués una tarifa igual, de tarificació social, en aquest cas, tarificació social, perquè la gent no sàpiga, és que tu entres a l'escola bressol i segons els teus ingressos pagues més o menys.
Una quota o una altra.
En un ventall. Sí. Vale. Jo estic molt d'acord amb això, amb les escoles, això fer-lo a les escoles concertades, les escoletes, en les guarderies concertades. Ara, això requereix un desembols molt fort
de l'administració. Claro.
I això no es fa abaixant impostos. Això es fa pujant.
No, això es fa... Si agrada... en el cas de Sant Celoni, es fa no invertint 6 milions en un nou edifici, i molt menys de 6 milions van permetre durant molts anys que tothom tingués preus molt assequibles a les escoles de tot el poble.
No saps com estan...
Aquí estan impostos.
Aquí estan tancant les escoletes perquè no poden pagar el lloguer. Tancant, eh? Al meu barri, a Sants, tancant les escoles perquè no poden pagar el lloguer del local.
I llavors Llavors, ja... Perdona, Sergio.
No, remarcar la importància, no, de les escoles bressol, efectivament, com a mecanisme fins i tot de reducció de la pobresa infantil, en la mesura en què facilita la inserció laboral de les mares, no? I, per tant, facilita la creació de llars de dobles ingressos, no? Que és un mecanisme de reducció de pobresa important, no? Per tant, tota aquesta política d'escoles bressol no només té aquesta vessant més educativa, podríem dir, sinó que té una repercussió socioeconòmica molt important per les llars, no? I insistint en relació a la pobresa infantil, a que el que ens està reflectint, no, aquest nivell de pobresa infantil aquest nivell de pobresa infantil no el podem entendre, torno a dir-ho, sense entendre les condicions de vida en les que està vivint la població migrant en el nostre país. O sigui, és conseqüència d'això. 7 de cada 10 nens en situació de pobresa és d'origen migrant. Per tant, o sigui, la pobresa infantil té rostre de nen racialitzat, clarament.
Jordi, volies tancar?
No, amb el que... Bueno, sí, volia dir una cosa. De contrast. És a dir, el concepte d'impostos no és finalista. És a dir, pagues més impostos i hi haurà més ajudes. Una part seran més ajudes, però una part d'impostos és Renfe. I una altra part d'impostos són ministeris que no serveixen per res. I una part d'impostos és la ineficiència de l'Estat que tenim. Llavors, no és una solució pagar més, perquè l'Estat és absolutament ineficient en els serveis que dona. I llavors, no es pot exigir a la gent que cada vegada paguem més si cada vegada es fan pitjor les coses i ens porten a un...
Però és que no pots barrejar els dos debats. Una cosa és discutir quan hem de pagar i paguem més, i després ja discutirem
com
s'apliquen i com s'administren, i ja lluitarem perquè s'administri bé.
Mentre no s'administrin bé, no demaneu que paguem més.
No estem plantejant que paguem més.
No és antagonista.
Que els que més guanyen paguin més.
Sí, jo pago prou.
No sé si he de pagar més o no he de pagar més, però que no s'està... El problema no és aquest. El problema és que els poders públics, l'Estat, diguéssim, té una capacitat immensa per fiscalitzar la renda de les classes mitjanes i no té aquesta capacitat per fiscalitzar les grans rendes.
Resum.
I això té uns noms i uns cognoms. Són determinats partits que voten al Congrés.
Cada vegada hi ha més guanys empresarials, menys guanys de salarials i menys impostos de societats, és a dir, a l'acumulació de capital.
Són les 9 i 17. Sergio Borcel és cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metrópoli. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim més temes sobre la taula d'entrada. Aquestes tracturades que estan anant cap a Barcelona. Podem saludar aquesta hora Jordi Ginebreda, porteu de Revolta Pagesa. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On sou ara mateix, Jordi?
Ara, els de Girona hem arribat a Cardedeu, que ens estem trobant amb els companys d'aquí del Vallès, que ens esperaven.
Sí?
I d'aquí 5 minuts tornarem a Rià, direcció Granollers, per anar-nos a trobar amb els companys que venen d'Osona.
I a quina hora calculeu arribar a Barcelona?
Doncs la idea, si va... Sobre el previst, la idea és que entre 11 i 12 arribem a la zona de Gran Via per començar-nos a instal·lar.
Què és el que voleu recordar, Jordi, avui?
Venim a celebrar l'aniversari. Avui fa 2 anys que va néixer el moviment de revolta, però venim a portar el missatge de que la reivindicació dels acords del Tractat de Mercosur no és només una problemàtica de la pagesia, sinó de la ciutadania, i venim a portar aquest missatge a Barcelona, a la capital, que és on es concentra la major part de la població catalana.
Però, en tot cas, ara mateix, Jordi, esteu millor que fa 2 anys?
No, estem allà mateix. Sí que hi ha hagut modificacions i alguns canvis, però la burocràcia tenim la mateixa, els protocols sanitaris continuen siguent els mateixos i, per tant, les problemàtiques del nostre dia a dia continuen siguent suficient greus com per continuar lluitant i continuar sortint i protestant per mirar si canviem alguna cosa.
És veritat que la situació de les carreteres aquests últims dies no és gaire fàcil per molts catalans. No sé si en aquest sentit heu rebut alguna queixa de gent que es queixa de que avui potser no era el dia de sortida de provocar aquestes marxes.
Sí, per això també volem transmetre el missatge de que no estem afectant l'AP7, no estem afectant carreteres molt troncals del país, que nosaltres, la nostra intenció és venir a Barcelona, instal·lar-nos a Barcelona, i que no volem afectar la mobilitat, i per tant intentem fer-ho el més lleu possible per afectar el mínim possible a la gent. Som conscients de la problemàtica i la mala gestió de Rodalies i empatitzem amb la ciutadania que pateix aquesta problemàtica, i per això intentem anar el més lleugers possibles i per llocs on afectem el mínim possible.
I fins quan?
Fins quan
sereu a Barcelona? Sí.
La idea és fins demà a mitja tarda, més o menys. Però tot dependrà una mica també de la reacció, dels compromisos que van comprometre's el conseller i el president fa 3 setmanes. I si les assemblees creuen que hem d'anar cap a casa, irem cap a casa, però no es descarta unir-nos a, per què no, amb les protestes de Rodalies, o donar suport a altres col·lectius que vulguin protestar i aprofitar que som a Barcelona.
D'ajuntar-se a la protesta de la tarda de Rodalies?
Sí, no es descarta. Hi ha hagut converses i contactes i s'està debatent, però no hi ha res ferm, eh? No hi ha res decidit.
Jordi Ginebreda, gràcies per acompanyar-nos i que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta segurament també deu ser la preocupació ara mateix del govern de la Generalitat. Òscar Ordeig, conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Com de preocupant és que es puguin ajuntar aquestes dues concentracions?
Bueno, jo per la part que em toca, primer de tot, comprensió i per les mobilitzacions, com no pot ser d'una altra manera, i hem parlat amb el Jordi, que estàveu parlant, i ahir es va fer una reunió amb Interior per intentar que les afectacions a la mobilitat en una setmana, uns dies especialment complicats, doncs siguin les mínimes possibles. I bé, missatge general que donem, escolteu, que compartim moltes parts de les reivindicacions, per això ho hem estat parlant, per això hem estat prenent decisions, que demanem també responsabilitat de tothom per això, perquè les afectacions siguin les mínimes possibles. I després també un missatge també que jo crec que és la meva responsabilitat, fer acords al marge de les entitats que estan a la taula agrària, que ara parlàveu en aquesta tertúlia que us estava escoltant, la importància també del diàleg social. Home, doncs el diàleg social en el nostre sector es fa a la taula agrària, que són aquelles, estem en enmig d'un procés electoral, també costa també, doncs home, poder perjudicar doncs en aquest procés, eh? Per tant, és molt important que el sector també vagi a la una, sobretot en determinats aspectes claus de definir les accions que hem d'impulsar en la política agrària, no? I per tant, jo anem parlant, parlem amb tots i ens hem compromès a fer un consell agrari obert on totes les entitats hi siguin, també el gremi, però també és molt complex establir acords al marge també d'aquest diàleg social, no? I per tant, n'hi ha que els compartim.
Aquest és el punt i el problema que tenen vostès en aquest govern, que les paraules sonen molt bé, però després no executen el que vostè promet.
Miri, Ricard, jo crec que aquí també hem de ser tots respecte, perquè fa 2 anys, avui fa 2 anys, que volien reivindicar doncs aquestes mobilitzacions, molt bé. L'endemà de sortir de l'acord, dels acords per aixecar les mobilitzacions, ens vam comprometre a fer una reunió per parlar de Mercosur amb totes les entitats del sector agrari de Catalunya. Just la setmana següent ja vam fer aquesta reunió. Llavors, per tant, ja tenim un espai on anem parlant per consensuar i tancar una posició comuna sobre Mercosur. Jo em vaig reunir amb el ministre ja per fer-li arribar doncs aquests dubtes i aquestes demandes del sector a Catalunya, i el proper mes de març vaig a Brussel·les on també faré arribar la posició de l'agricultor, dels agricultors i de les organitzacions professionals, tal i com ens vam comprometre. Ens vam comprometre a fer una taula del vi. Doncs està convocada per la crisi del preu del vi. Per tant, la fauna, 30 places de fauna, per fer el control de fauna cinegètica, i aquest govern, jo crec que mai cap govern havia posat tant el focus en el control del senglar i del conill. Llavors, estem al mig de 3 emergències sanitàries, sí, on el govern ha destinat milions d'euros a protegir el sector ramader del país amb dermatosis, amb pesta porcina i amb la influenza aviar. Llavors dius, home, tot no ho canviarem en 2 dies. Se'ns va demanar una marca, suport al producte local. Hem fet innombrables accions i recursos destinats al suport de la producció local, i ens hem compromès els propers dies a presentar una marca de suport local, però nosaltres no canviarem les pautes i els gustos dels consumidors en 2 dies. Ho farem paulatinament i és una feina de tots, sí, però no ho farem en dos dies. I hi havia un compromís de trobar-nos amb el president de la Generalitat, que per raons òbvies no ens hi hem pogut trobar. O un altre, te'n posaré. Ens vam comprometre a lluitar perquè poguessin entrar les granges immobilitzades per la dermatosi, poguessin entrar vedells, que estan en una situació molt crítica. La setmana passada ja vam anunciar que mil granges afectades per la dermatosi de França es van alliberar i, per tant, ja poden entrar animals. Clar, això, sisplau, això era part de l'acord, també, del que vam parlar, i això s'ha complert. Què hem de fer? Què és el que ens està costant molt? Home, trobar una fórmula per ajudar amb el gasoil. Ens vam comprometre a estudiar la possibilitat de generar una compensació, una bonificació pel gasoil agrari. Això, amb les nostres competències, no ho podem fer, però llavors estem parlant amb economia, vam com es podria fer aquí, o a Brussel·les, o a través del Ministeri, aviam com ho podríem fer. Però, diu, home, tal com dic que no s'ha fet res, i avui segurament que ens demanaran de veure'ns a Gran Via, els rebrem, tornarem a parlar de tot això que estem fent, però jo crec que...
Li sembla injusta, diguéssim, la queixa que expressen.
Bueno, jo crec que ells saben que hem fet...
Aviam, que el problema per això també, conseller...
Ricard, compartim la majoria de les demandes i estem treballant en això, jo crec que això ho saben.
No, però miri, vostè m'ha dit lluitar, treballar, reunir-se, pressionar... clar, tot això entenc que és el marc que tenen, perquè al final el marc europeu limita molt tota aquesta acció, no? I per tant, vostès el que poden fer és això, ser útils per traslladar aquesta pressió cap als òrgans que poden prendre aquestes decisions. Però en el cas de Rodalies ens passa igual. Vostès el que poden fer és traslladar aquesta pressió cap a Madrid, a més de millorar la comunicació, etcètera. Ho dic perquè...
Totalment.
No sé si tem que això al final acabi generant una frustració a la ciutadania i si també li molesta, diguéssim, que no s'acabi d'entendre tota la feina que fan.
Home, per descomptat, aviam, siguem clars, eh? La demanda principal de les protestes dels talls de carretera de fa unes setmanes era que traslladéssim la posició catalana de Mercosur. I que la consensuéssim. Escolta, l'hem consensuat l'hem traslladat al Ministeri, és el que em van demanar, i traslladar-la a Brussel·les. Per tant, el Ministeri s'ha traslladat, ens hem reunit, hem traslladat al Ministeri, i per tant jo he dit, jo defensaré el que defensi el sector a Catalunya. I després un altre missatge que dono. El que és competència de la Generalitat, anem-hi a totes. Més pressupost, regulacions més fàcils pel dia a dia, i sap què em diuen els agricultors i els ramaders quan amb les seves mobilitzacions, i el que diran avui és que no pot ser que cada dia tinguin més dificultats per fer la seva feina. Més exigències, més papers, i que algunes no venen del Departament d'Agricultura. Per tant, hem fet algun tràmit de simplificació? Sí. Se n'han de fer molts més, també. Hi ha d'haver un suport de la societat o altres normes ambientals, urbanístiques, que també afecten a l'activitat agrària? També. I, per tant, hi ha coses, s'està parlant ara sobre si es retalla la PAC o no. Doncs, bueno, doncs nosaltres hem d'anar a totes a Brussel·les per defensar que no es retalli la PAC i que sigui fàcil també de cobrar, de justificar. Per tant, amb això estem. No serà fàcil, però també jo crec que tampoc hem d'enganyar la gent. Ni tot depèn de la Generalitat i no ens en sortirem si cadascú va a la seva, I per tant, jo el que sí que també vull donar, amb això vull ser molt clar, el conseller d'Agricultura ni postures partidistes, ni postures ambigües, ni postures esbiaixades o demagògiques. El que depèn de nosaltres anirem a totes. I el que haguem de traslladar a Brussel·les, cap allà que hem d'anar. Pensi que a Brussel·les hi ha 27 opinions diferents, bueno, moltes més, 27 països amb moltes realitats dintre cada país i amb interessos confrontats. I una última. Nosaltres ens hi juguem molt amb la ramaderia. Crec que hem demostrat amb sequera, amb inundacions, amb incendis, amb gestió forestal, amb gestió cinegètica, amb dermatosis, amb PPA i amb influenza aviar, que escolta, que no ens hem estalviat ni amb recursos, ni amb gestions, ni en parlar amb el sector per resoldre una situació molt crítica i que no ho hem al·legat des del primer dia.
Però falla, aleshores, haver cedit tant a la Unió Europea?
El què, que perdoni?
Si falla haver cedit tantes competències, diguéssim, a la Unió Europea.
Aviam, a Europa hi som per lo bo, que són moltes coses, però per altres coses, evidentment, que també hem d'anar amb la nostra realitat, les nostres demandes, i amb un dossier amb el que volem fer. Ho hem fet amb la pesca, hem demanat canvis amb la gestió de les crisis sanitàries que hem tingut, i escolti, tot no pot ser. I per tant, estem en un marc europeu, som favorables, el defensem, gràcies a això hem pogut créixer molt, i gràcies a això tenim unes ajudes, però necessitem Europa. Què demanem a Europa? demanem un canvi de posició respecte al suport a les polítiques de producció alimentària. Jo això ho dic. Cal que la política alimentària sigui una política de país, europea i, evidentment, hi ha Catalunya. I llavors una altra cosa, Ricard, i també ens ho hem de creure a casa, eh? Cal millorar la gestió forestal? Sí. No passa res per tallar un arbre per fer una gestió forestal sostenible. No passa res per capturar senglars si hi ha llocs on hi ha sobrepoblació.
Matar senglars, sí, sí.
Clar, no passa res per ajudar els nostres agricultors i els nostres ramaders amb el seu dia a dia o amb els nostres pescadors. Home, és que per mi jo crec que són temes obvis i ens hem anat separant, ens hem anat allunyant. Per això també fan la protesta a Barcelona, eh?
Clar.
Per
sí,
també
sí.
Obrir no, els ulls del consumidor.
Jo li deia això a la Unió Europea perquè és veritat que molta frustració quan parlem amb pescadors, quan parlem amb pagesos, diuen, escolti, és que al final nosaltres tenim una realitat molt concreta a Catalunya, no? Que de fet vostè també ho explica, no? La singularitat dels boscos de Catalunya, de la fauna de Catalunya. Per tant, si ens dirigim i marquem una directiva que és en marc europeu, doncs, evidentment, que sempre hi haurà coses que grinyolaran i no que no encaixaran en la singularitat del territori. Per tant, entenc que vostè en això també se sent incapaç de portar a terme polítiques que portaria a terme. No.
No em sento incapaç. Escolteu, que ens ha tocat viure un moment complicat, i si no pregunteu a fora de la Unió Europea, que fa molt més fred que dintre Europa... El que hem de fer és no lamentar-nos, sinó organitzar-nos i anar amb les idees clares. Perquè amb la queixa i prou, el que hem de fer és anar a la una, per tant, si anem separats, no ens en sortirem. I dos, escolta, què demanem de la pesca? Nosaltres, escolta, més feina que hem fet nosaltres amb la pesca i hem convençut Itàlia, França, a tots els països europeus, totes les comunitats autònomes per defensar una posició comuna i gràcies a això hem pogut, com a mínim, mantenir els dies de pesca i flexibilitzar aquest reglament de control que també va haver protestes. I seguirem. I, per tant, el mateix hem de fer amb la ramaderia i amb l'agricultura, defensar-ho, i també amb la producció d'aliments. La producció d'aliments és el primer sector de l'economia a Catalunya, per tant, ens hi juguem l'economia, però ens hi juguem la suficiència alimentària, ens hi juguem la sostenibilitat o els regadius. Aquí quina batalla tenim per saber per poder modernitzar els nostres regadius a Catalunya. Llavors, jo crec que amb el dia a dia també necessitem les coses d'aquí fer-les i les coses de que hem de demanar al Ministeri tenir-les clars i anar a la una i el mateix en Brussel·les. Jo crec que aquí quedar-se amb lo bo d'Europa i dir, doncs és una merda la resta, home, doncs no, hi ha coses que evidentment s'hauran de canviar i nosaltres som Europa. Doncs hem d'anar allà i també ser honestos. Hi ha coses que aquí no les decidim d'Europa. Doncs anem allà. Mercosur no ho decidim. Per tant, això ens ho hem trobat. Ara, podem fer arribar la nostra posició? Evidentment que sí. Podem pressionar? Evidentment que sí. Podem exigir canvis perquè altres acords comercials a vegades no s'han complert els controls en frontera? Evidentment que sí. Però s'ha d'anar amb propostes concretes a sota el braç, eh?
No, és que veig una molta contundència amb vostè i xoca també amb la gestió que estem veient de Rodalies. Vull dir que són...
No barregis coses que prou fronts oberts tenim.
No barregis peres amb pomes, no?
Sí, no, i Ricard, una cosa, i havent fet les coses bé, Si l'11 de febrer no tenim cap nou positiu d'influenza aviar, aixequem les restriccions. Si el 26 de febrer no tenim cap nou positiu de dermatosi, aixequem les restriccions. Ja ha sigut uns mesos molt durs, molt durs, però fent-ho bé, i posant també recursos, i amb suport i treballar conjunt amb el sector, una cosa que no s'havia fet mai, centenars de reunions amb el sector i amb totes les parts afectades per fer una sortida conjunta, coordinada i ràpida d'aquestes crisis. Llavors, home, sisplau, i ahir també em semblava que em trucava per als punts logístics de la carn de caça.
Sí.
Ostres, estem en una situació molt complicada, on molta gent veu que la seva viabilitat, i en aquest cas dels punts logístics de la carn de caça, doncs no sortien els números per la PPA. Doncs, home, assentem-nos, parlem-ne, estem en una situació extraordinària. Nosaltres ajudarem, però també demanem, sisplau, corresponsabilitat, i la vam tenir. Ho vam parlar i ara hem quedat, que reobriran en un moment molt, molt important per fer aquesta feina de control cinegètic i de... Estem en unes captures d'uns 2.000 exemplars capturats de senglar arreu de Catalunya cada setmana, a l'entorn, depenent de la neu i depèn de la pluja. Ostres, per tant, necessitem els centres logístics operatius i a tota màquina, i per tant, i aquest cap de setmana entren els caçadors de la zona de 6 a 20 quilòmetres, entren ja de la PPA, entren ja a fer també batudes en aquesta zona, per ja intensificar doncs aquest buidatge de la zona zero de la PPA. Per tant, ostres, anem en la bona direcció, calma, prudència, però no ens desviem d'aquesta feina i no entrem amb aquest argument de tot és un desastre, tot va igual de malament, perquè això el país no se'n sortirà si anem amb aquesta actitud. L'actitud és tenir molt a fer, però hi ha molta gent que està treballant molt també.
El que passa que cal també resultats, és el que anirem veient els propers mesos. Conseller,
jo garanteixo resultats, eh? I em sembla que els hem anat tenint i un dia podem fer una conversa tranquil·la i te'ls posaré negre sobre blanc.
Doncs ho farem, conseller. Li prenc la paraula. Gràcies.
Gràcies, Ricard. Bon dia.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis del 100% de la teva compra gratis en carnisseria i xarcuteria. Aquest dissabte 7 de febrer amb la targeta Club Caprabo et retornem l'import amb vals de descompte. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. Trescat amb els 18ens Premis Gaudí. Diumenge a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma Trescat.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només els que siguin més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids es quedin els millors preus amb les ofertes límit del Corte Inglés. 70% de descompte en una selecció de productes de marques com ara Cuxell, Woman el Corte Inglés, Kids el Corte Inglés, Joe and Mr. Joe i Playtex per llançaria. Un 60% de descompte en una selecció de bosses, carteres i billeteres per dona de diferents marques i també en botes, botins, sabates i calçat esportiu. I per acabar, un 50% de descompte en bijuteria de la marca Look Center i un 5% addicional en Singularo. Són així les ofertes límit. Consulten les condicions només fins al 8 de febrer. I com sempre, tant si fas la compra a la botiga com a la web i l'app del Corte Inglés. I recorda-ho, demà dissabte a les 6 de la tarda, vine al Corte Inglés de Girona i gaudeix d'un espectacle infantil gratuït ple de màgia i humor, l'Orella Màgica. Passa una tarda divertida en família i viu la màgia en directe al Corte Inglés de Girona. Res més per avui, molt bon cap de setmana a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud.
Alldetena, l'Hospitalet de Llobregat,
oest.
Móra la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Fins a un 45% de descompte en televisors de 55 polzades o més. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic, Ferran Espada, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
I si no heu marxat, després de tants minuts de publicitat, doncs ara comentarem l'entrevista al conseller Òscar Ordeig. Què us sembla, el que està passant, Arturo?
Bé, no, jo crec que hi ha diverses qüestions. La primera és sobre el tema de la pesta porcina, que el govern ha estat com on havia d'estar, ha fet el que havia de fer. És una qüestió molt complicada de gestionar, perquè, bueno, pues, la qüestió evident, no? La qüestió cinegètica, que és una característica d'aquest país. I jo crec que el govern ha estat on havia d'estar. Diferent opinió tinc sobre el tema del Mercosur i les tractorades que tindrem avui, etc. Jo crec que això de traslladar la posició, pues està molt bé, però és fer una mica de comunicació cap al Ministeri, cap a la Comunitat Europea. No sé si això té molt de valor. El conseller repetia, és el que em van demanar. Pues molt bé, és el que em van demanar. Jo crec que aquí hi ha hagut una mica s'ha jugat amb una doble baralla, que és... estar a favor del Mercosur a Brussel·les i aquí posar-te una mica més de dir hem de, no tenim interessos comuns. No sé si tenim interessos comuns. El sector primari a Catalunya està absolutament en contra d'aquest acord i bueno, doncs el conseller, el partit del conseller, ha estat a favor a Brussel·les. Jo crec que hi ha una qüestió. El Mercosur, un pot estar més d'acord, més en desacord, pot tenir aspectes que es veien negatius i d'altres que es veuen positius. Jo, particularment, veig que hi ha molts aspectes que considero positius. Tinc reserves amb altres, però considero que és un acord que potser té sentit signar. Per tant, no estic d'acord amb les reivindicacions o no estic en la posició del sector primari. Ara bé, crec que es mereixen que li diguem la veritat, que els expliquem la veritat i que els expliquem perquè hi ha una majoria de partits a Brussel·les, entre les quals està aquest conseller que ha parlat, el conseller Ordeig, que aposta per aquest acord. I quan no se'ls diu la veritat, jo crec que, jo crec que no se'ls ha dit, és quan es genera molta frustració en aquest sector. També, si no combregues en les seves reivindicacions, que algunes són legítimes, totes són legítimes, i algunes fins i tot considero que tenen raó. Ara bé, expliquem-los la veritat i expliquem-los que la Comissió Europea i la major part dels partits consideren que s'ha subvencionat moltíssim el sector primari. Aquí podem entrar en un debat de si és veritat o no és veritat, però el que es considera és que s'han pagat molts impostos, que la PAC ha estat la gran política europea durant molts i molts anys, la que s'han portat més pressupost i que ara és moment de reduir aquesta política.
Milagros.
Perquè és la veritat.
Jo quan sentia el conseller i l'has entrevistat diverses vegades en les últimes setmanes i per tant ja coneixem molt bé com ha estat actuant, jo penso que la gestió del conseller Ordeig és una de les bones. És d'aquells que poden exhibir diàleg, alguns resultats, estar al davant dels problemes, fer taules, proposar coses, etc. És a dir, que podríem dir que si haguessin de fer un estàndard de quina ha de ser la gestió d'un polític, doncs diríem, és el que fa ell, que ho intenta, almenys diríem, i després veuríem. Ara, al mateix temps pensava, en què consisteix la política avui? Doncs en un exercici, moltes vegades melancòlic, de gestió de la frustració. Perquè en realitat els problemes que han d'abordar gent com el conseller d'Agricultura són problemes que els que pateix el camp avui són enquistats de fa molts anys, que són cada vegada més greus i que van a més i que moltes vegades es decideixen molt lluny. Amb la qual el conseller té el mateix problema que la gent que representa, que és que la seva capacitat de decisió és limitada i de vegades amb contradiccions, perquè des de molts punts de vista el programa del Mercosur, sobretot des del punt de vista geoestratègic per fer front a les tiranies de Donald Trump, correcte, és molt necessari, correcte, i és un element de defensa, correcte, de les democràcies i de tot altre. I per altra banda, des del punt de vista de la competitivitat del sector primari nostre, sí, doncs té uns efectes negatius.
Però el conseller està d'acord o en desacord?
Bueno, però és que el conseller té la mateixa ambivalència que tu i que jo i que tothom.
No, jo no en també sentit, ambivalència, en jo l'he resignat. El conseller?
No, jo també, però em refereixo que no deixes de veure...
Vale. I el conseller?
I el conseller també, clar que
no
sí.
Sé.
No, el conseller també, llavors, el que passa que la gent...
Però llavors no tindrà les mateixes reivindicacions.
Perdona, i una altra cosa. És les mateixes contradiccions que tenen els pagesos quan s'oposen a les mesures ambientals, perquè ells són els primers que paguen les conseqüències del canvi climàtic, sí, llavors estan en contra de les mesures del canvi climàtic que els han de beneficiar, però no a curt termini, sinó a llarg termini. Això són les contradiccions de la política d'avui.
No, però una qüestió, sí, jo estic d'acord.
Llavors, tu tens els pagesos manifestant-se perquè no facis mesures mediambientals quan saps que les necessitats necessites perquè ells se'n beneficien.
La ciutadania tingui contradiccions, la ciutadania, el sector...
No, tothom té contradiccions. Tots som ciutadans.
Sí.
L'Ordeig i el pagès.
Sí, però els responsables polítics, i no només parlo ara, em sap greu que sigui com si estigués tirant jo al conseller Ordeig, que crec que ho fa bé en general, no estic dient el contrari, però crec que és molt important ser clar i explicar-li a alguien les coses clares. És a dir, si tu tens una contradicció com a responsable polític, sí, en la posició del teu partit, a Brussel·les, a Espanya, on sigui, està bé que la diguis, està bé que la tinguis, es pot tenir, una contradicció. El que no es pot és ser ambivalent. El que no es pot és dir, tinc les mateixes reivindicacions que el sector, estem amb el sector, sortim amb la pancarta del sector, i després no dir la veritat, que és però, que en realitat...
Però això és el que diu fa el sector també una mica.
Sí, no però i això fa el sector. No, i després sector, jo volia afegir una altra cosa com a final d'aquesta cosa. La cosa se complica quan, a més d'aquestes frustracions, hi ha una sèrie de gent que el que fa és justament un discurs antisistema i que està dient tot el rato que tots els que governen ho fan malament. I això és Vox, que està penetrant...
S'hi ha referit, de fet, el conseller Moment, hi ha hagut un moment que ha fet una frase, confiança que això ho tirarem endavant, no, Ferran?
Sí, no, coses molt ràpides, eh? Primer, les polítiques populistes, no?, que es van imposant. Aquestes tractorades que passaran ara per aquí davant de la Diagonal, cap a la Gran Via, també són commemoratives dels 2 anys de les tractorades que ja es van fer en aquell moment. En aquell moment no governava el PSC ni el conseller Ordeig era conseller d'Agricultura. Governava Esquerra Republicana. I el PSC deia que tot anava molt malament i que tot era un desastre i que no es feia res. I ara el conseller Ordeig demana que no diguem que no es fa res ni que tot va malament, perquè està ell
però això
governant.
Perquè per tots és el mateix governar.
Doncs primer, els partits d'estat, que se'n diu, els partits de govern, compte també amb el discurs que fas quan estàs a l'oposició, perquè després et toca...
És veritat.
I també fan tractorades contra tu. Mm. I també s'han d'assumir. Dos, el tema de l'agricultura és un tema supercomplex, no? I no se soluciona amb canvis de nom. Vull dir, això, arribar i dir, no, és que això de la Conselleria d'Alimentació i tal, això és de Happy Flowers, ecologistes d'aquests d'Esquerra Republicana, i ara tornarem a lo que toca, no?, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de tota la vida. I canvies tots els letrerets i poses DARP i tot això, doncs mira, doncs no, això no soluciona els problemes. I les tractorades hi són, perquè els pagesos pensen que no s'ha solucionat els problemes. Acabo, eh? Sobre Mercosur, evidentment, no sé, el conseller diu posició catalana de Mercosur. Jo no sé quina és la
posició
catalana.
Clar, tampoc. És que és
no sé. La posició del PSC és la que marca Javi López. Que és,
la de les compensacions.
Que Javi López és
l'eurodiputat.
És l'eurodiputat insigne del PSC.
S'ha de signar l'acord i s'han de donar compensacions
i controls. La posició catalana és el que vota cada partit català, cada eurodiputat català, a Brussel·les. Això és, quan Junts o el PSC voten a favor de Mercosur, és que estan a favor de Mercosur. Quan Esquerra o la gent dels comuns voten en contra del Mercosur, és que estan en contra del Mercosur.
Sí, però jo suposo que Ordeig parlava en nom del govern, no parlava en nom dels comuns.
Sí, quan diu traslladem la posició catalana del Mercosur, jo no sé quina és la posició.
La del govern.
Bueno, la del govern, doncs quina és la del govern?
Ell suposa, jo he entès que ell parlava de la del govern.
Més compensacions,
com home, diu. És que un govern no és una cosa etèria. Un govern, i més un govern monocolor, que és el govern del PSC, té uns eurodiputats a Brussel·les.
Clar, però si ja l'ha dit la seva posició.
Que, no, i contradiccions, sí, estic d'acord amb la Mira, contradiccions n'hi ha a tot arreu. I hi ha una cosa que estic d'acord amb el conseller. Jo no sé qui... Primer, la contradicció sobre el Mercosur. Això ho discutia amb un dirigent de... amb un dirigent pagès fa poc que em deia no, és que clar, això del Mercosur, a més tu que ets ecologista, no sé què, tot això canvia mercaderies a l'altre costat de l'Atlàntic amb tot el que això suposa per el canvi climàtic i no sé què. Dic, bueno, però llavors quan critiquem la ramaderia intensiva que suposa exportar a la Xina milers i milers i milers de porcs, també s'hauria de poder fer.
No.
I us poseu histèrics quan us ho diem. Us poseu histèrics quan us ho diem. Llavors, exportar milers i milers de porcs a la Xina, bé, perquè són ramaders catalans, que els ramaders argentins puguin exportar aquí, això malament.
Bueno, d'entrada, defensar els catalans abans que els altres.
Acabo. I sí que li dono la raó una cosa al conseller, que és... O sigui, jo ja no sé qui representa. És molt legítim, eh? Que és molt legítim. Tothom pot convocar mobilitzacions, però jo ja no sé qui representa el camp català. Ho sento molt, no sé. Avui no sé qui convoca. Exactament, quina és la representativitat?
Revolta catalana...
Estem en un estat democràtic, hi ha unes institucions, hi ha unes cambres agràries, hi ha uns sindicats, jo tindré més simpaties per Unió de Pagesos, o més simpaties per la JARC, o més simpaties per Assaja, o més simpaties pel que sigui, però presenta't a les eleccions i parla en funció de la teva representativitat. Què és això que els que tenen la representativitat
no m'agafaré en aquest...
majoritària comunió de pagesos, ja no valen per res, i tu la tens tota.
Com que ha de ser breu, no m'agafaré en aquest debat, que és molt interessant, i algun dia crec que d'això. Anirem a dir, estic d'acord amb una cosa que deia la Milagros, que deia, el conseller ho intenta. Jo acabaria dient, ho intenta, però no se'n surt. És a dir, el PSC no se'n surt de governar bé la Generalitat de Catalunya. És a dir, jo vull el to enèrgic del conseller no tapa que avui té els tractors a Barcelona i demà té la gent als carrers per Rodalies, etcètera, etcètera, etcètera. No se'n surten. Un conseller, per descomptat, que ha de fer reunions i per descomptat que ha de fer diàleg, però ha de fer política. La llista de coses que ha dit és el sector em demana, el sector em demana, i jo he dit, molt bé, però el teu programa quin era?
Home, hi ha un programa,
El teu programa quin era? Llavors, contraposa'l. Perquè com ara deia l'Arturo, el programa del PSOE és votar a favor del Mercosur. I com que el PSC mai es desmarcarà del PSOE, estaria bé que se'ls digués
de tant en tant,
escolteu, amb això no estem d'acord, jo sóc el conseller, amb això dic que no, i anem al tema següent. És a dir, estem intentant acontentar sempre, sense cap mena de pla, i això és un drama.
No,
i deixa'm
això...
acabar, Ferran, sisplau. Dos consellers anunciant trens i l'endemà no venti trens serà una imatge? O com la consellera d'Interior perdent els papers al Parlament interrompent un diputat que feia ús de la seva paraula, la imatge del conseller d'Economia és el president Illa anunciant l'oli de Jaén. És a dir, ara quan tot cridant deia no es canvien els hàbits alimentaris de la gent en 2 anys, i menys si el president de Catalunya promociona l'oli de Jaén. I crec que aquest és el concepte. És a dir, no tenen el país al cap. Es deuen a uns interessos del PSOE. I això és molt difícil de casar amb les necessitats que té el poble de Catalunya. Absolutament. I estan en fora de joc
jo
permanent. No se'n surten de governar la Generalitat.
Una cosa sobre això. Jo no sé si estan en aquest cas, el cas que estem parlant del Mercosur. Jo no sé si el PSC té una posició diferent al PSOE. No em consta.
Amb res. No la té amb res.
No vull dir. Si la tindria. És a dir, si la tindria. A mi no em consta que hi hagi un clamor a les bases del PSC. Vull dir, no em consta que estiguin aturant alguna cosa perquè hagin de frenar glòries al PSOE. No em sona. Crec que tenen la mateixa...
Llavors té sentit que li pugui dir als pagesos, escolteu, amb aquest tema no estem d'acord.
És el que he dit de defensar jo,
Per més que cridis per la ràdio, per més que cridis per la ràdio, per més ofès que tinguis, tens una sèrie de contradiccions i uns dèficits de gestió que fan que no puguis demanar res. Perquè insisteixo, avui tens els tractors a Barcelona i demà tens tota la gent de Rodalies al carrer.
Jo crec que estem en un moment, fa any i mig, no?, del govern de Salvador Illa, i és veritat que les qüestions de la gestió, això s'ha de dir la veritat, les qüestions de la gestió l'han esclatat una mica i estem en una setmana en la que l'ha esclatat.
I més que esclatarà perquè totes les coses esclatarà tot arreu,
És que tampoc se'n sortirem els
diners. És que aquí tenim un país que s'està petant per les costures. I governés qui governés. I si governés Junts, li passaria el mateix.
Milagros, que no sóc el representant de Junts. Deixem opinar amb la total. És a dir, us demano una cosa. Jo tu no et dic com que ets del país, ets socialista, i tu com que... Eh que no? Doncs respecteu la meva independència. Fa 10 anys que no milito cap partit, però tinc una visió d'entendre el món que el tenia quan estava en política, i la tinc ara, i la defenso.
Però
no em poseu una etiqueta
Populista,
perquè no la tinc.
No,
i el Jordi no està aquí ni cap dels presents, diguéssim, les quotes de res.
Naturalment.
He sigut molt crític públicament amb Junts.
Però per què t'has molestat perquè jo digui si governés Junts?
Perquè és la quarta referència a Junts quan parlo jo.
Un ronron. El que sí que és de Junts és Toni Comín. Toni, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Bueno, a no ser que hi hagi notícia. Hi ha notícia, vull dir, en principi sí, no? Continues sent de Junts.
Sí, home, i tant. No només som de Junts, estic a l'executiva, i no només estic a l'executiva, sinó que estic a la permanent, que és l'òrgan, diguem, de màxima decisió del partit, imagina't.
Bueno, com estàs, Toni? Com estàs?
Avui estem contents perquè la sentència d'ahir també t'he de dir que ens va enganxar una mica per sorpresa, com que l'opinió preliminar de l'advocat general al setembre no va ser especialment bona. No teníem gaires expectatives, la veritat. I, per tant, és una alegria doble, perquè ens van donar la raó i perquè no hi comptàvem.
Ahir recordem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar la raó, com diu ara el Toni Comín, a ell, a Carles Puigdemont, a Clara Ponsatí, i va determinar que el Parlament Europeu no els hauria hagut de retirar la immunitat al març del 2021. Explica'm per això què és el que suposa aquesta sentència que fa referència a la legislatura anterior. Per tant, el que està dient és... No us haurien d'haver tret la protecció quan us la vam treure i no sé si això es traduirà en alguna cosa més de cara a aquesta legislatura.
Bueno, efectes pràctics, a part del valor polític de la sentència, que és molt gran perquè és una bufetada en tota la cara de tots els que van conspirar perquè no pogués anar bé el nostre suplicatori, que van fer totes les trampes del món, vull dir PP, Vox, Ciudadanos, particularment en aquell moment l'Adrián Vázquez, que presidia el Comitè d'Afers Jurídics, el PSOE, diguem per omissió, també. Tots aquests han quedat severament corregits pel Tribunal i el Parlament com a institució. Això és una victòria política, però després sí que hi ha, podríem dir, un parell de conseqüències pràctiques que tampoc les hem de menys tenir. Pel que fa a mi, que la meva immunitat, perquè jo tinc immunitat des del moment que s'ha reelegit, això no està en discussió, que tens la immunitat des del moment que es proclamen els resultats, està blindada. Des d'ahir està plenament blindada perquè hi havia el dubte tema tècnic, de si un suplicatori salta d'un mandat fins al següent, per entendre'ns. I això no estava clar. Doncs, bueno, com que el suplicatori ha quedat anul·lat, la meva immunitat està blindada. El que passa és que jo la puc fer servir a tota Europa, menys a Espanya.
Clar, és a dir, quan vas ser escollit, quan vas tornar a ser escollit el 2024, no vas poder recollir l'acte a la Junta Electoral Central, perquè no vas anar a Madrid a jurar o a prometre la Constitució, diguéssim. I aquesta immunitat, com que no s'aplica a Espanya, no pots anar a recollir l'acte.
La immunitat nosaltres l'hem tingut sempre, per això amb el president Puigdemont, a Clara Ponsatí, vam anar per tota Europa al mandat anterior, però Espanya no la reconeix. I, de fet, estem esperant una altra sentència, estem esperant dues sentències en el Tribunal de Luxemburg. La de l'amnistia, per dir-ho així, la de les prejudicials del Tribunal de Cuentas sobre l'amnistia, però també estem esperant un procediment que porta anys pendent, que és si la nostra immunitat Espanya l'ha de respectar o no. En tot cas, aquesta immunitat jo ara la tinc blindada. Això és un petit canvi respecte a la situació prèvia a la sentència d'ahir.
El més surrealista per això és que hagis, és a dir, si tens una immunitat europea, hagis de demanar si aquesta immunitat europea també s'aplica a Espanya. Entenem que Espanya és un país europeu.
Bueno, portem 5 anys, tot el mandat anterior, el president Puigdemont, la consellera Ponsatí també eren eurodiputats, teníem tots 3 immunitat, i a Espanya no la vam poder fer servir. Per això està està pendent de discussió. Però hi ha una altra conseqüència pràctica de l'UDI, que és que a partir de demà tots els suplicatoris que es faran en el Parlament Europeu, que se'n fan molts i molt sovint, tindran moltes més garanties. Per tant, com diem sempre, les nostres victòries particulars acaben sent un benefici per a la democràcia europea en el seu conjunt. I no és menor. Hem fet que la democràcia europea sigui millor del que era amb els nostres litigis davant dels tribunals europeus.
Que hi ha una cosa poc habitual, que és que aquesta sentència és que la justícia europea no ha fet cas a l'opinió de l'advocat general, no?, que avalava la decisió de l'Eurocambra.
Sí, bueno, és que aquella opinió, com va explicar el Gonzalo en el seu moment, no es va entendre bé per part dels mitjans, cosa normal, perquè és un tema molt tècnic. Aquell advocat general va dir, miri, vostès han al·legat 7 motius, n'hi ha 3 que no valen. Però els altres 4 sí. I el titular va ser, l'advocat general descarta els 3 motius, diguem, que va considerar que no eren vàlids. Bueno, doncs els 4 que han seguit vius han servit per guanyar. Està clar. Per tant, no va ser tan dolenta com els titulars van dir, aquella opinió. Tot i així, aquella opinió va fer que jo, per exemple, perdés les meves esperances de que això d'anés bé. Per això em va enganxar per sorpresa.
Ja. I aquesta decisió del Tribunal de Justícia, creieu que pot tenir alguna incidència en la sentència que hem de conèixer, que ens deies ara, sobre l'amnistia?
No. En principi són temes